així estan les coses, tot i que ens queden preguntes sobre la taula d'aquelles des de la més pura ignorància. Per exemple, quan es parla de si seria legal que l'Ajuntament ara o tantes dificultats legals que hi ha, quan a nosaltres ens sembla que potser és més il·legal no pagar, quan havies de pagar, perquè hi ha un document per escrit que et diu que has de pagar aquells treballadors. Aleshores no sabem què és més il·legal. Si no pagar, quan hi ha un document que et diu textualment que has de pagar, o si trobar una fórmula per poder arribar a pagar allò que encara no has pagat. Això per una. Per una altra banda, tantes vegades que hem parlat, i a l'hospital va sortir manta vegades, del protectorat de fundacions de la Generalitat, quan al seu dia l'Ajuntament unilateralment va decidir, donada la situació econòmica, que no podia pagar la seva aportació a la Fundació del Prado, el protectorat de fundacions de la Generalitat no li va dir a l'Ajuntament: doncs bé, doncs quan vostè tingui els diners comenci a pagar, encara que sigui amb una mínima quantitat, i no que es quedés tot com ha quedat, sense pagar ni un euro. I tercer, també ens cridava molt l'atenció perquè l'Ajuntament sí que ha pogut anar pagant durant aquests anys el període de carència que hi havia amb tot el que fa referència al Consorci del Club Natació. L'Ajuntament, saben vostès, que hi havia aquesta hipoteca en marxa i que, per tant, havia de pagar cada any a la vora de 300.000 euros en aquest període de carència. I aquests no els ha deixat de pagar, encara que la situació econòmica que s'ha viscut és la que assenyalava l'alcalde. I, en canvi, en el cas de la Fundació del Prado, decididament es van deixar de pagar. Són coses que deixem sobre la taula dins aquest, com deia l'alcalde, aquest calvari que han viscut per totes bandes, tant uns com altres. Aquí han escoltat Isaac Bielsa, han escoltat Miquel Forns, i el que demanava ara el president del Prado, com ho han pogut escoltar fa un momentet, és que l'Ajuntament faci aquest esforç, tenint en compte l'esforç que ha fet el Prado per salvar els mobles de l'activitat en el Saló Teatre. El millor de tot plegat és que, perdonin ara, perquè la frase feta és aquesta, aquest cony d'obres comenci d'una vegada la setmana que ve, perquè els diners van arribar igual per la teulada del Prado que per la biblioteca. Ara, a veure si s'obrirà abans el Prado després de les obres que la biblioteca, que ja està acabada fa un any. Aquesta és una altra, diguem-ne, de les competicions que queda oberta de cara a l'any 2017. Aquest va ser el primer punt de l'ordre del dia. El segon serà millor en el futur, si fem cas al que ens va dir Pep Moliner, però de moment l'informe canta. L'informe, en aquest cas, definitiu de fiscalització plena posterior del pressupost d'ingressos dels exercicis 2013-2014, diu bàsicament, Joan, que la maquinària municipal té moltes escletxes per molts llocs.
Sí, de fet, l'alcalde Miquel Forns va dir que molt pocs departaments estan dotats suficientment, i va atribuir, entre altres coses, el fet de que l'Ajuntament hagués de prescindir de molts treballadors, d'una setantena de treballadors en l'inici de la crisi a causa de la situació econòmica, i que això va deixar sota mínims bona part dels departaments municipals, que aleshores han treballat doncs amb serioses mancances en la seva gestió i en el seu funcionament.
Aquells treballadors de contracte temporal, no?
Correcte, els treballadors de contracte temporal que no van ser renovats. L'informe definitiu de fiscalització plena posterior del pressupost d'ingressos dels exercicis 2013-2014 dona aquesta imatge, una imatge que l'oposició va veure preocupant. Pol Vigó, de la CUP, va expressar el seu neguit pel funcionament de l'Ajuntament durant aquests anys. També Manuel Rodríguez, que fins i tot en l'informe d'intervenció veu algunes irregularitats que va definir com a greus, com per exemple algunes relacionades amb les ordenances fiscals, que Manuel Rodríguez va expressar la seva preocupació perquè es pogués decretar la seva nul·litat de les ordenances i per tant doncs, que els ciutadans poguessin demanar fins i tot la devolució dels impostos abonats. Ricard Vicente va expressar també la seva preocupació pel descontrol generalitzat I pel fet que l'informe d'intervenció acusi directament els tècnics. Es va preguntar Ricard Vicente si són els tècnics els responsables, si els responsables eren els caps que ara han estat cessats, i l'alcalde va dir van ser cessats, però després ara ja no ho estan, però bé, ja va haver una estira i arronsa pel tema dels caps, si el tema se circunscriu exclusivament al Departament d'Ingressos, si també hi ha una responsabilitat d'intervenció que més enllà de fiscalitzar, com fa, doncs també hauria d'haver estat més a sobre dels processos i dels procediments, o si és en si ja un problema de tota l'organització. Això és el que es va preguntar Ricard Vicente, i Miquel Fons li va respondre que les mancances efectivament responen als processos interns, uns processos que estan en procés de millora, i de fet tenia davant el gerent, que és el que ha de posar, diguem, la pedra angular que permeti doncs reparar aquests processos que no funcionen, i per altra banda doncs és aquí, en aquest punt, on l'alcalde va acabar reconeguent que molt pocs departaments estan dotats, és a dir, que hi ha una, diguem, infradotació humana en molts departaments que fa que la maquinària o bona part de la maquinària no acabi de funcionar correctament i per tant no gestionin ni els ingressos, ni les despeses, ni els sistemes de comunicació interna de manera prou correcta perquè la cosa funcioni. Escoltem, si us sembla, aquest segon punt, l'informe de fiscalització plena posterior del pressupost, on doncs, bàsicament es parla de la situació de l'organització municipal.
Llegint aquest informe ens creix el neguit i la preocupació pel funcionament intern de l'Ajuntament. En ell es constaten mancances greus de funcionament en el cobrament de taxes, multes, subvencions, degut, segons intervenció, a manques greus de planificació i diligència de l'administració. És cert que l'informe fa referència als anys 2013 i 2014 i d'aquells anys cap aquí s'han iniciat pràctiques i protocols que volen tendir a la millora de les mancances que assenyala l'informe, com la factura i l'administració electrònica. És urgent posar ordre al funcionament intern de l'Ajuntament per la bona salut dels treballadors i treballadores i sobretot pels sitgetans i sitgetanes. Cal doncs el màxim esforç i la màxima dedicació de tothom, treballadores, caps, gerent, regidors. Calen tècnics capaços, tot i no estar d'acord amb la seva figura, desitgem que el gerent faci bé la seva feina, i regidors amb idees clares, dedicant les línies a seguir i vigilants del seu compliment. Totes i tots posem-nos les piles perquè situacions com les que descriu l'informe van en detriment del servei públic, de la justícia social i la igualtat d'oportunitats. Gràcies.
Gràcies, senyor Vigo. Senyor Rodríguez, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Sí? Bé, des del nostre grup anem directament a comentar les observacions d'aquest informe, donada la gravetat d'alguns incompliments. En quant al tema de les ordenances fiscals, el 2013 i 2014, com ha comentat el regidor Vigó, no incorporen informes tècnics econòmics que justifiquen els preus de taxes o dels preus públics. Això, segons aquest informe, suposa un vici que pot complicar i pot implicar la nul·litat d'aquesta ordenança fiscal. I a més, l'entrada en vigor de l'ordenança és posterior, en alguns casos, a la data d'efecte d'alguns preus públics. És a dir, que aquesta situació podria implicar la nul·litat d'algunes ordenances. Òbviament, això és subsanable, però aquesta impugnació podria suposar la devolució d'aquests ingressos als ciutadans per a una errada tècnica. I això és una qüestió gens menor. En quant al tema de la gestió tributària i la recaptació, existeixen deutes vençuts i no s'han dictat encara. A octubre de 2016, la providència de constrenyiment de determinats multes de 2013 i 2014 són aspectes que s'han de corregir, ja que en alguns casos tampoc s'ha notificat la liquidació tributària al subjecte passiu. També s'observa un alt grau d'incidències a la recaptació de multes per culpa de la manca d'adaptació dels processos de sanció i recaptació. En quant als ingressos per subvencions, figuren registrats a la comptabilitat municipal compromisos d'ingrés no realitzables per un total de 208.000 euros a 31 de desembre de 2013, de l'Agència Catalana de l'Aigua, de més de 119.000 euros, la Farge Cementos, Diputació de Barcelona i la Generalitat. I el 2014, fins a data de 31 de desembre de 2014, més de 410.000 euros. I aquesta part és íntegrament una subvenció que en teoria no ha pagat la Generalitat de Catalunya. En total són més de 529.000 euros, és a dir, gairebé més de la meitat de milió d'euros, i volem saber si aquestes quantitats té algun interès en reclamar-les al govern i respecte als ingressos patrimonials. No s'ha pogut revisar l'expedient relatiu al compromís d'ingrés de Sorea de més de 330.000 euros i pendent de realització. Voldrien saber per quina raó. Evidentment, com a recomanació, l'informe ens diu diverses coses que s'han de subsanar. En primer lloc, incorporar informes tècnics econòmics relatius a les ordenances fiscals per evitar aquesta nul·litat. També que els centres gestors han de procurar i establir mesures que garanteixin els procediments de gestió i recaudació dels ingressos municipals, que s'ajustin a la normativa i a evitar dilacions on es dificulti el cobrament. Tercer lloc, millorar els circuits administratius per les subvencions i el centre gestor per tal de poder fer un seguiment comptable d'aquestes despeses. I en quart lloc, a les baixes dels drets reconeguts s'ha de fonamentar el motiu de les baixes en aquests informes tècnics. Evidentment, des del nostre grup municipal creiem que es tracten d'incidències suficientment greus com per adoptar les mesures corresponents el més aviat possible i evitar un mal major. Subsanar aquestes incidències, evidentment, ha de comportar o millorar el control, el seguiment i la cooperació entre administracions. I aquestes quanties que he esmentat abans no són quanties menors, per tant, voldríem alguna resposta en aquest sentit. Gràcies.
Moltes gràcies. Més intervencions? Senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. M'havia preparat la intervenció amb la idea de tenir el senyor Molina aquí perquè em pogués donar explicacions, però bé, li traslladarà, entenc. Un cop llegit detingudament l'informe, sorgeixen moltes preguntes, però n'hi ha una que potser és la més important. Què cal fer perquè aquesta manca de seguiment no es torni a repetir? Perquè aquest informe fa referència al 2013 i 2014 i no tenim dades objectives de què està passant ara, no? Què ha passat a partir d'aleshores. L'informe fa referència a un descontrol generalitzat. En moments assenyala els tècnics com a responsables. Ens preguntem, ho són? O hem de mirar els seus caps? Però una majoria de caps estan cessats, oi? Per tant, qui signa? Qui fa els informes o els estudis tècnics econòmics que, segons l'informe, sovint es troben a faltar? Qui no està fent les pertinents liquidacions? De qui és la responsabilitat? El problema està en els centres gestors, entenent les àrees i els departaments, o bé al Departament d'Ingressos. Però està prou ben dotat el Departament d'Ingressos? Intervenció, quina responsabilitat hi té a part de fer l'informe? I per acabar, qui organitza l'Ajuntament? A hores d'ara, entenc, ho té delegat el senyor Moliner. Per tant, és el senyor Moliner qui té un bon repte d'ara endavant davant d'aquest informe. És evident que hi ha responsabilitats compartides amb una institució tan gran com és l'Ajuntament de Sitges i per tant necessita molts caps i decisions d'una manera col·legiada. Però hi ha uns responsables polítics que han d'acabar responent davant d'aquestes situacions. I entenc que és el senyor alcalde i el senyor Moliner com a responsable d'organització. També ens pregunto què hagués passat si no tinguéssim aquest informe que ens alerta, que llegeixo textualment, manca una actuació corporativa uniforme i concertada. És a dir, falta un seguiment generalitzat de molts i molts tràmits. Amb l'explicació de la mostra seleccionada, és a dir, de quines ordenances s'han mirat, de quins tributs s'han mirat, de com, les coses que s'han comprovat, la mostra, no ens queda clar si el mètode de mostreig estadístic, quin és el marge d'error. De manera, quan per exemple apunta, per posar un exemple, que 14 expedients revisats sobre l'impost de construccions i instal·lacions, 9 dels 14 estan malament, tenen incidències, clar, no és el mateix si no sabem el nombre total d'expedients que hi ha en aquest sentit. Per tant, 9 de 14 és una barbaritat, perquè són més de la meitat, però potser estem parlant de molts més. Per tant, tampoc ens queda clar, a nivell de mostra, de què estem parlant. I també estaria bé saber com s'han triat el tipus d'ordenances que s'han escollit per ser analitzada i perquè hi ha altres ordenances que no s'han tingut en compte. Per tant, voldríem saber una mica de criteri. Amb el document que tenim parla de la mostra, però no d'una manera molt exacta. L'empresa auditora, d'altra banda, ha tingut 13 mesos per fer l'informe, si comptem que el juliol del 2015 es va contractar. El termini d'al·legacions ha estat de 15 dies. Ens costa creure que en 15 dies s'hagi pogut analitzar bé aquest informe per part de tots els centres gestors que se'ls demanava al·legacions en el seu cas
i fer aquestes al·legacions. En tot cas, és evident que l'informe demana que es posi fil a l'agulla d'una manera immediata. Des del meu grup, una vegada més, reclamem el que de ben segur ajudarà a clarificar aquesta realitat i que haurà de liderar l'estructura política, entenc, l'alcalde i el regidor d'organització. Es basa en tres grans blocs. Un organigrama més clar i definit, una anàlisi de les càrregues de treball i de funcions per poder realitzar els canvis justos pertinents que es valorin i un pla de formació ben calendaritzat, perquè més d'una ocasió també ateny a la formació dels professionals per poder desenvolupar la seva feina. Si aquests tres blocs es treballen, l'organigrama, les càrregues de treball i funcions i un pla de formació, entenc que podrem trobar una sortida en aquesta realitat. Esperem que aquest informe serveixi per redreçar l'organització i amb l'acció del gerent que acaba d'arribar doncs puguem canviar aquesta realitat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Quedava algun grup per intervenir? No? Doncs passo a contestar en absència del regidor Moliner. M'agafo les paraules que deia el regidor representant de la CUP. Efectivament estem davant d'un informe de fiscalització plena que precisament el que vol posterior és això, eh? És reflexar com han anat les coses, perquè fa una fotografia de com han anat en aquest cas els ingressos i això ens serveix evidentment per saber-ho, per conèixer-ho, però sobretot per detectar on hi ha errors i com millorar, com millorar. I efectivament, com dèieu, des de l'informe correspon a l'any 2013-2014. Per què ho dic això, senyor Ricard Vicente? Perquè vostès em deia, de qui és responsabilitat si els caps estan cessats? No, el 2013 no estaven cessats, el 2013 estaven en actiu. Es van cessar temporalment ara fa unes setmanes o un mes o dos, i ara ja estan nomenats. El 2013 no hi va haver cap cessament en aquest sentit, diguem, general. Però d'allà cap aquí s'han anat fent millores. S'han anat fent millores perquè lògicament s'han anat detectant errors. Sobre el tema que comentava vostè, senyor Manuel Rodríguez, temes de multes, deutes vençuts que no s'han dictat, manques d'informes, amb la recaptació, això evidentment respon a una forma, és a dir, als processos interns que hem detectat que no són del tot, diguem, notables i per tant necessiten millores, i aquí hem de fer un esforç de millora. I respecte al que vostè deia d'altres administracions, jo vull recordar quan deia hi ha un deute pendent de l'ACA, de la Generalitat, de Diputació ho mirarem perquè Diputació problemes econòmics no n'ha tingut, però ho mirarem, veiem què és exactament, però el tema de l'ACA i de la Generalitat vull fer-hi una especial incidència perquè ens va passar que el 2013 vull recordar que l'ACA gairebé va fer fallida, l'Agència Catalana de l'Aigua el 2013 gairebé va fer fallida. El senyor Mercè pot explicar-ho, les dificultats que vam tenir pels pagaments que havien de fer en temes de sanejament, inclús en temes de depuradora, havíem de fer la depuradora de Garraf, se'n recorda, senyor Mercè, i no vam aconseguir ni un euro. No, vull dir, les dificultats molt grans. I per tant, i la Generalitat també s'hi va trobar en aquesta situació, els ingressos derivats d'aquesta situació financera d'aquestes dues administracions s'han reflexat aquí en aquest informe perquè això va passar. Respecte a la manca de seguiment que comentava el senyor Ricard Vicente, el tema de qui és responsabilitat, evidentment estem parlant d'una gestió tècnica, però evidentment la part política hem de fer molta incidència i estar-hi sobre molt, molt vigilants. Feia una pregunta que em sembla que és molt clau. Deia, està dotat el Departament d'Ingressos? Jo crec que estic en disposició de poder-li dir que molt pocs departaments d'aquest Ajuntament avui en dia estan dotats suficientment. Molt pocs departaments. Perquè no oblidem una cosa, el 2012, 11 o 12, uns 50-70 treballadors d'aquest Ajuntament van deixar de tenir contracte amb aquest Ajuntament. No perquè se'ls fes fora, sinó perquè eren contractes temporals que havien vingut a reforçar anys anteriors aquells departaments que tenen molta feina, no em vull citar perquè no, per no deixar-me ningú, però que tenen molta activitat, i que una llei de l'Estat va dir que no, com que els ajuntaments ens havíem de primar, el primer que van fer és no permetre renovar tots els contractes temporals. I de cop i volta van desaparèixer de l'Ajuntament 70 treballadors i treballadores. Ho dic perquè això encara ho arrosseguem, perquè encara no podem contractar encara no podem contractar. I per tant crec que estic amb capacitat de poder-li dir que hi ha molts departaments que no estan dotats suficientment. I els més fonamentals, els que treballen directament amb les persones, els que gestionen els pressupostos, i que per tant són els que tiren endavant les polítiques. Bé, estem així. Ja sabeu que precisament amb això estem tots d'acord, tots els grups, de poder demanar, de poder ampliar la plantilla i treballar-ho de cara al 2017. I sobre, vostè apuntava, sobre el tema que deia, per què han analitzat unes ordenances fiscals i no unes altres, això hauríem de parlar-ho amb la intervenció general, cap inconvenient per part de la intervenció general en què els doni les explicacions, amb l'empresa auditora. I vostè apuntava tres possibles solucions que creu que podrien ajudar a millorar la situació. No? Deia, tenir un bon organigrama, tenir un estudi de càrregues de feina dels treballadors i treballadores i un pla de formació. Jo, si em permet, em sembla molt bé, perquè precisament és amb la línia que està treballant la gerència i és amb la línia en què estem treballant políticament. Però jo afegiria una altra, els procediments. L'organització i els procediments. Els procediments tècnics també hem de fer un gran esforç. Perquè si estudiem les càrregues i fem un pla de formació però no millorem els procediments des del punt de vista digital, electrònic, etc., etc., i que estiguin molt pautats i determinats, no aconseguirem ser més eficients. Per tant, recullo les seves tres propostes i, si em permet, n'hi afegim una també. Més intervencions. Senyor Rodríguez.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, en relació al tema, suposo que se li ha passat, el tema de les ordenances fiscals, que potser hi ha un vici que pot implicar la nul·litat d'aquestes ordenances, i evidentment aquest vici o aquesta nul·litat podria implicar fins i tot la devolució d'aquests ingressos. Voldria saber quina opinió té vostè i si hi ha alguna solució a curt termini. Gràcies.
Doncs farem la pregunta que vostè ens formula i li donarem resposta. Senyora Almirall, respecte al tema de Sòria, podem aportar alguna informació més?
Sí, m'acaben d'informar i li he d'agrair a un regidor que coneix aquesta informació, que jo la desconeixia. El tema de Sòria està liquidat ja. L'agraïment és pel senyor Ricard Vicente, que m'ha informat.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Gràcies, senyor Rodríguez. Gràcies, senyor Almirall. Alguna qüestió més d'aquest punt? Senyor Ricard Vicente.
Em deia el tema de, senyor alcalde, el tema dels CAPs, que no estan cessats, evidentment, però certament és una fotografia del 13-14, però no sabem si, bueno, en el cas nostre, el nostre grup, no sabem fins a quin punt han millorat els procediments per saber que estem millor. Tant de bo, espero que estiguem millor, però no ho sabem. D'altra banda, amb la seva consideració de que hi ha molts departaments que els hi falta gent, estem dient, o està dient, que falta gent a l'Ajuntament. Tingueu-ho clar, també, de tots els departaments. Sempre havíem parlat de les càrregues de treball per poder equilibrar les situacions d'alguns departaments que poguessin estar menys col·lapsats i d'altres que estan molt col·lapsats d'una manera evident, poder-ho redistribuir, però benvingut serà de parlar de quina proposta hi ha d'ampliació de capítol 1 i de què estem parlant. I d'altra, entenia el tema de contractacions, sempre és un tema que ens crea dubtes de si es pot contractar o no, entenien que no, fins que arribava el tema dels serveis essencials de l'Ajuntament. No? Quan hi havia els serveis essencials de l'Ajuntament, s'obre una porta en la qual es pot realitzar una sèrie de gestions que si no, no. Entenc que aquesta és un servei essencial d'ingressos claríssim, no? És allà on rebem tots els diners que hem de fer funcionar la màquina, i per tant, si aquest no està ben preparat, aquest departament no està prou ben dotat, prou ben format, el que sigui, no? Aquest res que només sigui imputable a nivell tècnic, perquè entenc que, com deia, políticament hem de possibilitar les coses perquè tècnicament tot estigui resolt, doncs entenia que com a servei essencial sí que si hi havia alguna sortida per poder dotar en el cas que no es pugui desbloquejar en el temps, perquè entenc que sí, és un servei essencial perquè és la manera de recaptar i de tenir tota l'aportació de ciutadans per fer una bona gestió. Si no es liquida bé, si no rebem tots els diners que han d'arribar i tot això, a veure, l'eficàcia és nula i evidentment és un greuge cap a la casa. Gràcies.
Moltes gràcies. Recollim la seva proposta. Em sembla molt, molt interessant estudiar aquesta via.
11 i 26 minuts, estem repassant el que va donar de si la sessió ordinària de ple municipal celebrada ahir a l'Ajuntament de Sitges. Avui dia, molt pocs departaments de l'Ajuntament estan dotats de personal suficient. Això és el que va dir l'alcalde i s'escau, doncs, gairebé diríem que d'una forma imperiosa, que per això hi ha el gerent, o almenys tothom en defensa la seva funció en aquest aspecte concret, per ser més eficient en la resolució de processos, millorar procediments, millorar la capacitació dels treballadors, donar o dotar d'infraestructura tècnica logística necessària perquè tots aquests processos es puguin implementar. En definitiva, tot allò que ha de permetre que la institució assumeixi i administri els problemes de la ciutadania amb més eficiència. Tampoc no es votava aquest punt, i ara comencen la bateria de punts que sí, veritablement, s'havien de votar i que van passar amb una certa celeritat en general, Joan.
Efectivament, es van aprovar un expedient de modificació de crèdit. Saben que els expedients de modificació de crèdit són sempre, doncs, allà on deia una cosa al pressupost, doncs s'han de destinar aquests diners a una altra cosa, i entre aquestes altres coses, doncs, es van fer algunes preguntes a càrrec del regidor Marc Macià, que va preguntar per l'aposta pel Festival Next, i l'alcalde Forns va respondre que Next és una aposta del govern per dimensionar Sitges, doncs, en aquest món de la imatge, la comunicació i els festivals, i que també va preguntar Marc Macià pel futur de la televisió municipal. Va dir que s'està, doncs, a l'espera de tirar endavant unes propostes que s'estan treballant sobre doncs, quina orientació definitiva de tenir Marisal Televisió. I per últim, també hi va haver uns crèdits, unes transferències de crèdit cap a la ONG Ocularis per unes tasques que també està desenvolupant i per uns fons que necessitava. De fet, Armand Valera n'ha parlat en alguna ocasió, doncs, de les tasques que porta aquesta ONG sitgetana. Això pel que fa, com dèiem, a les modificacions de crèdit. També, doncs, van passar diversos convenis amb el Consell Comarcal de manera ràpida, també una revisió d'ofici d'una nul·litat urbanística es va passar, la declaració d'especial interès o utilitat municipal de la llicència d'obra per la rehabilitació de la coberta de TIUM en un edifici situat, és el llenguatge administratiu, un edifici situat al carrer Francesc Gomà 614 d'aquest municipi.
Ho diem perquè qui vulgui fer broma no cal que digui l'altra entitat, ara ja pot dir un edifici situat al carrer Francesc Gomà
614 d'aquest municipi. És com
i això diu. És el Prado.
És el Prado. Són les obres de la teulada del Prado, que d'aquesta manera podran gaudir d'una bonificació del 95% a l'ICI, o l'impost de construcció, de la taxa que s'ha d'abonar. Més qüestions, i aquí ens aturarem. Els dos últims punts que portava el govern de l'ordre del dia eren l'aprovació definitiva del Pla Local d'Habitatge de Sitges. De fet, se n'ha parlat en més d'una ocasió del pla d'habitatge, i gairebé hem anat traspassant legislatura amb el Pla d'Habitatge, o amb les revisions que se n'han fet d'aquest Pla d'Habitatge. Com ja s'han resolt les al·legacions, doncs simplement era aquesta aprovació definitiva, en la qual, doncs, tant Pol Vigó de la CUP com Carme Gasulla de Sitges en Positiu, doncs, van voler que s'explotés i que, doncs, es tingués molt en compte la realitat social de Sitges a l'hora d'encaminar les accions previstes en aquest pla d'habitatge. En resposta a aquestes consideracions, Jordi Mas, el regidor d'habitatge, va demanar i va acceptar la col·laboració dels diversos grups municipals a l'hora de fer aportacions per tal d'anar millorant en la pràctica aquest pla local d'habitatge. D'entrada, les consideracions que feia el regidor de la CUP, Pol Vigó, sobre especialment els problemes que poden afectar en l'especificitat de Sitges, habitatges buits, gent gran, i que, doncs, des del pla d'habitatge es poden treballar.
En quant a la publicació i l'exposició pública no hi ha hagut, no hi ha hagut incidències, no hi ha hagut al·legacions a considerar. Sí que hi ha hagut una aportació de la mateixa, del mateix equip, de la mateixa Diputació de Barcelona, que són els encarregats de l'elaboració del plan, en el sentit de ser extremadament curosos i intentar evitar qualsevol discrepància amb la legalitat vigent, aplicant algunes de les modificacions relatives a la suspensió que per part del Tribunal Constitucional es va fer de determinats articles molt puntuals de la llei 24.215 de la Generalitat. I per tant, el que es fa és senzillament adaptar per evitar qualsevol mena de problema legal alguns dels apartats, algunes de les fitxes amb aquestes sentències del Tribunal. Gràcies, Batlle.
Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Pol Vigó.
Gràcies. Des de la CUP ens alegrem de l'aprovació definitiva del Pla Local de l'Habitatge de Sitges. Entenem que aquest pla ha de ser el marc en el qual ens hem de moure els propers anys per tal de poder revertir la situació de l'habitatge a Sitges, la qual per nosaltres és una de les principals problemàtiques d'avui dia a la nostra vila. Ens agradaria remarcar el que per nosaltres són els tres grans riscos que anomena el pla sobre Sitges. Primer, el risc que la tendència que avui en dia és ja evident de la gentrificació acabi convertint-nos en una ciutat envellida que expulsa el jovent cap als municipis veïns d'habitatge més assequible. Segona, risc que la falta de control en l'habitatge turístic distorsioni l'accés a l'habitatge i impedeixi destinar una part del parc d'habitatge social. I tercera, i finalment, tenim un parc d'habitatges no principals del qual hi ha desconeixement del seu ús i que representa un 25% de tots els habitatges de Sitges. No se sap si són habitatges secundaris, d'ús turístic o realment són buits. Des de l'Ajuntament cal fer front a les problemàtiques que el pla assenyala. Per això demanem al govern seguir-lo fil per randa i en aquest sentit preguntem per als terminis en què s'executaran les actuacions que el pla demana que s'iniciïn aquest mateix 2016, com són la realització d'un estudi específic sobre el parc residencial vacant, el reforçament de l'oficina local de l'habitatge, que el pla recomana ampliar amb almenys un tècnic i un administratiu, o les actuacions sobre el control d'habitatges buits. Per altra banda, també encoratgem el govern d'encarregar un estudi similar perquè radiografiï el municipi sobre la situació dels pisos turístics. Votarem a favor de l'aprovació, convençuts que el Pla Local de l'Habitatge serà una gran eina per a la vila, però restarem ben atents en la seva diligent aplicació. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vigó. Senyor Gasulles, al seu torn.
Sí, bona tarda. En la mateixa línia que el company de la CUP, per nosaltres l'aprovació definitiva d'aquest pla local és un motiu de satisfacció. Ja vàrem argumentar en el ple on es presentava l'aprovació inicial les virtuts d'aquest estudi, molt ben fet per la Diputació de Barcelona, i el que avui aprovarem és també un compromís per a que tiri endavant. El que passa que no sabem encara, com molt bé deia el regidor Pol Vigó, quin és el calendari o quins són els objectius prioritaris anuals que la seva regidoria, senyor Mas, ha establert. És un pla que, si es compleix fil per randa, és molt ambiciós i realment pensem que és molt enriquidor per la nostra vila. Ens preocupa especialment el seguiment d'aquest pla perquè les eines que es necessiten són moltes. Hem sentit que ens falten eines en aquest ple, ens falta a molts departaments aquestes eines, i el mateix pla parla d'aquestes mancances tant tècniques com de personal que té el Departament d'Urbanisme. Voldríem que aquest calendari el poguessin conèixer, així com l'estat d'execució dels objectius marcats, també la dotació econòmica per aconseguir-los, que és prou important. El fet és que se'ls gira molta feina, senyor Mas. Aprofitem per demanar-los quan es convocarà per primer cop el Consell Assessor de Territori. Estem esperant des del mes d'abril que comenci a funcionar. Vam traslladar el nom del nostre representant aquell mateix mes i fins avui no sabem quan començarà a treballar aquest Consell Assessor. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Doncs, senyor Mas, per contestar.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Primer que res, agrair les mostres de suport al pla. Jo penso que estem totalment alineats que és un gran pla, que l'equip redactor ha fet una gran feina i, per tant, com ja hem dit en alguna ocasió, felicitar-los des d'aquí per la tasca a profunda i a fons que han fet sobre el nostre municipi. Jo crec que estem totalment d'acord amb el que heu dit i realment li dono tota la importància que té, perquè realment hem de posar les bases del futur dels nostres joves, i per tant l'habitatge és un dels elements claus amb el qual podem lluitar d'alguna manera en definir el tipus de la població que tindrà Sitges en el futur. Sobre el calendari, diguéssim, seguirem o intentarem seguir fil per randa el que diu, ara no ho tinc aquí, però fil per randa les fases i els acords i les actuacions definides al pla. Fins i tot hi ha un cert calendari que evidentment amb la trama burocràtica i d'aprovació, doncs probablement amb els mesos que estem no podrem començar fins al 2017, però el que sí que també els agrairia i els demanaria és que treballéssim plegats perquè les necessitats del pla es vegin pel benefici de tots, visualitzades amb el pressupost de l'any que ve, amb la qual cosa tots plegats podrem garantir que aquests recursos, que aquest pla esdevingui una realitat. En definitiva, el pla és el que és, ara ens toca a tots plegats identificar partides concretes amb els pressupostos per tal de que pugui anar tirant endavant. I això, evidentment, no només ho podem fer amb la col·laboració mútua de tots els grups. Gràcies, senyor Bany.
Moltes gràcies. Senyor Mas, alguna intervenció més? Sí, senyora Gasulla.
Senyor Mas, no m'ha contestat a la pregunta, ja estic acostumada. Quan es convocarà el Consell Assessor de Territori? Quan ja ha prevista la primera convocatòria? Moltes gràcies.
Sí, bueno, no he contestat perquè no és un tema del punt aquest i per tant no té sentit contestar una cosa diferent del que està a l'agenda. Però bueno, li diré, no, és així, no. També podríem, em pot preguntar altres coses que no tenen res a veure i no, llavors no sé per què fem l'ordre del dia. El que sí que li vull dir que en aquest punt, i de fet és una pregunta també del seu grup que li hauríem de contestar ara, hi ha alguna mancança d'algun grup o una informació fidedigna d'algun representant, que no és el seu cas. Per tant, quan tinguem tota la d'això, quan tinguem tots els representants, farem el d'aquest corresponent, i el compromís, evidentment, d'aquesta regidoria és que durant el mes de novembre fem ja totes les reunions, tant aquesta que vostè diu com la de Territori de Garraf, que també tenim pendent.
Definitivament, per tant, es va aprovar el Pla Local d'Habitatge de Sitges. En alguns moments també responsables de la CUP, en aquest cas Pol Vigó, va fer referència a un terme, si vostès el volen buscar, perquè hi ha molts estudis sobre això, a les principals capitals del món i sobretot a les que s'estan revaloritzant, s'està parlant molt de la gentrificació.
Gentrificació.
Que és bàsicament aquell procés que acaba amb els habituals inquilins d'edificis antics expulsats pel mercat, si ho podem dir d'aquesta manera, de la seva pròpia casa, en un indret que s'ha revaloritzat. Vaja, el que ha passat a Ubern, per exemple, o el que ha passat en una part de Ciutat Vella de Barcelona, i el que està passant fins i tot a moltes capitals americanes, que veuen com els que han estat en les seves cases durant tota la seva vida, allò es revaloritza, arriben nous inquilins, es venen immobles sencers amb el seu interior encara inquilins, una persona gran o dues persones grans que hi han passat tota la vida i que no poden assumir les noves circumstàncies, i expulsats queden. La gentrificació, que és un d'aquells termes que ara està molt de moda arran precisament del poder del mercat sobre allò que dèiem, l'obligació constitucional de la vivenda, el dret constitucional de la vivenda.
I bé, després ja l'últim punt que portava l'equip de govern a l'ordre del dia era l'aprovació del Pla d'Acció sobre les drogues de Sitges 2016-2019, un pla d'acció que inclou doncs diverses qüestions. Ho va explicar Jordi Mas, després també la com a regidora de Benestar i Família Mireia Rossell també va fer alguna aportació, tot i que ens vam quedar en unes paraules que va dir Rubén Palomo de la CUP fent referència a la hipocresia social que representa el fet de que estigui prohibit prohibida la venda però permès el consum. Aleshores, clar, com pots accedir al consum si no es pugui comprar? No sé, que tu facis tu casa, que també està permès si no sobrepassen determinades
quantitats. Però... Sí, no estem parlant d'aquests hangars o d'aquestes naus o d'aquests pisos convertits, convertits en allò, a un menjador ple de testos amb fluorescents i infrarrojos engegats i ventiladors connectats a la xarxa elèctrica, a l'escomesa elèctrica a tota hora del dia.
Però sí que és cert que primera s'ha de tenir atenció per la gent que està malauradament enganxada en aquesta a les drogues, i per altra banda doncs també s'ha de tenir un cert control, una certa regularització sobre els locals canàbics. Tot plegat doncs ho contempla aquest pla. I aleshores van haver dos punts per la urgència, una errada material dels regidors, el Consorci del Patrimoni que es va arreglar, i també el règim retributiu de càrrecs electes. Saben que el nou regidor Eduard Terrado substitueix a Eduard Carrillo. Eduard Carrillo ara mateix doncs cobrava per assistència des de la seva jubilació, i Eduard Terrado doncs passa a estar al 90%, no està al 100%, però gairebé al 90% és la, diguem, la retribució que ha triat Eduard Terrado. Com dèiem, s'havia retirat la primera de les mocions, la que feia referència a Miguel Ángel Bastenier. Per tant, la segona, que va presentar Sitges Grup Independent, i que s'hi van adherir la resta de grups en representació al consistori, sobre l'adopció de mesures per millorar la qualitat de vida de les persones celíaques. De fet, doncs saben, la celiaquia és una malaltia que afecta el sistema digestiu. Ho va explicar i fa feinment ho va explicar.
Vaja, no ho hagués explicat millor Manuel Torre Iglesias a Saber Vivir. Escoltaran Vinyet Lluís en un paper, literalment, ell ja ho va dir, que era el text de la moció, i el text era aquest, però va fer una intervenció, diguem-ne, tan ancorada a l'argot mèdic, que vaja, que feia temps que en un ple municipal qui no sàpiga què és la celiaquia i un celíac, que escolti Vinyet Lluís, des de la línia 1 fins a l'exposició, aleshores ja, que és llarga, dels acords que demana Sitges Grup Independent,
I bàsicament,
que també són una colla.
Bàsicament, Lluís Mercè va qüestionar que l'Ajuntament hagi de donar o hagi d'afegir-se a oferint aquest tipus de productes aptes per persones celíaques, però com hi havia a la mesura del que sigui possible, diguem, no hi havia una obligació ferma, doncs l'acord queda salvat, perquè doncs clar, és evident que si és possible l'Ajuntament doncs pot oferir. Escoltem, per tant, entenem que és interessant.
No cal ni dir, unanimitat plena, i al final la pròpia Vinyet Lluís va llegir una nota de la presidenta de l'Associació de Celíacs de Catalunya agraint a totes les formacions polítiques del ple municipal, i ho diu la nota, més enllà de la seva ideologia, aquest posicionament pel qual l'Ajuntament de Sitges farà tot el possible per impulsar polítiques que afavoreixin a les persones celíaques.
Escoltem Vinyet Lluís.
La malaltia celíaca és una malaltia amb inflamació crònica de l'intestí de mecanisme immunitari desencadenada pel consum de gluten en persones predisposades genèticament. A Europa n'està afectat pel 1,1% de la població, és a dir, que és la malaltia digestiva d'origen genètic més freqüent. Es calcula que a Catalunya hi ha 75.000 persones celíaques, de les quals només una de cada 10 estan diagnosticades. La xifra d'afectats està augmentant de manera proporcional perquè, d'una banda, hi ha una major sensibilització de l'estament sanitari i major accessibilitat a les proves de detecció, i de l'altra hi ha una major divulgació i coneixement de la malaltia per part dels ciutadans. Les fonts més evidents de gluten són el pa, molts cereals de l'esmorzar, la pasta, les pizzas, els pastissos i les galetes elaborades amb blat, ordi, sègol i civada, en casos de contaminació amb blat. Però el gluten també s'utilitza per donar una millor estructura a productes alimentaris com ara embotits, salsitxes, brous, sopes, salses, etc. També hi ha productes sense gluten gens sospitosos com la fruita, els llegums i les verdures, que poden estar contaminats amb gluten durant la seva manipulació i cocció. Els símptomes de la malaltia celíaca són extraordinàriament variables, des de les formes asimptomàtiques o sintomàtiques a malaltia greu i precoç de la infància. La malaltia no diagnosticada produeix una inflamació a l'intestí que condueix a un síndrome de malabsorció intestinal de nutrients, ferro, calci, vitamines, amb anèmia, osteoporosis, afecció hepàtica, retard del creixement i desenvolupament en els nens i alteració del caràcter i de la conducta, entre molts altres trastorns. El mecanisme genètic i autoimmune fa que pugui haver-hi més d'un cas en la mateixa família. També es pot associar a diabetis mellitus tipus i a tiroiditis. L'únic tractament eficaç per als malalts celiàtics és una dieta sense gluten, que ha de ser estricta i l'han de seguir durant tota la seva vida. Els pacients que no la segueixen presenten un augment de comorbiditat d'altres alteracions i malalties i complicacions al llarg termini, com ara l'alteració de la densitat mineral òssia i un risc més alt de fractures, anèmia ferropènica, infertilitat, avortaments espontanis, determinades neoplàsies d'intestí prim, etc. Atès que la diferència de preu entre els productes amb gluten i un altre sense gluten pot arribar a ser un 300%, una persona celiàtica pot veure incrementat el cost del cistell de la compra en uns 33 euros setmanals, 132 mensuals i 1.600 anuals. Donada la gran càrrega genètica que té la malaltia, pot haver-hi més d'un membre de la família que la pateixi, la qual cosa fa augmentar encara més la despesa. Atès que la necessitat de seguir una dieta estricta sense gluten i la possibilitat de contaminació creuada dels aliments fa que molts celíacs passin dificultats a l'hora de sortir a menjar fora de casa seva, perquè malgrat que hi ha establiments que ofereixen una carta lliure de gluten, encara són una minoria. Aquesta mancança d'establiments és causa de frustració i exclusió social, encara més destacable en un país mediterrani en el qual aquestes activitats socials són un element integrador. Les associacions de celíacs estan jugant un gran paper en aquest sentit. En concret, l'Associació de Celíacs de Catalunya tenen un servei gratuït d'informació i assessorament per a empresaris, emprenedors i institucions públiques i privades. Atès que l'Estat espanyol és l'únic país europeu que no atorga ajudes directes, a Suècia i al Regne Unit els productes sense gluten són gratuïts fins a 16 anys i a Dinamarca existeixen ajuts directes de 200 euros al mes per pacient. Atès que el 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la resolució 879/X per a la millora de la qualitat de vida del col·lectiu celíac, en la qual es demanava la reducció de l'IVA un 4%, els productes sense gluten, controls d'inspecció en seguretat alimentària, sensibilització en el sector restaurador i hoteler i la implantació de protocols en els menjadors escolars, entre d'altres. Per tot lo exposat, Sitges Grup Independent proposa al ple de l'Ajuntament de Sitges l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar el suport i el recolzament per part d'aquest Ajuntament de Sitges a tota la població celíaca de la vila. Segon, instar el govern de la Generalitat a implantar les mesures per augmentar la qualitat de vida dels celíacs en compliment de la resolució 879/X. Tercer, sol·licitar al govern de l'Estat espanyol que impulsi l'aprovació d'ajudes directes o de beneficis fiscals per a les persones celíaques, com la reducció de l'IVA o la possibilitat de desgravar els productes sense gluten. Quart, instar la Generalitat de Catalunya que creï un sistema d'ajuts econòmics directes a les famílies dels celíacs i que destini recursos per a la investigació pública, prevenció i tractament relacionat amb la malaltia celíaca, així com un seguiment adequat. Tot plegat en base al document de consens sobre la malaltia celíaca a Catalunya, elaborat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, publicat el febrer del 2016, amb la col·laboració d'associacions mèdiques i a l'Associació de Celíacs de Catalunya. Cinquè, que l'Ajuntament doni suport a les campanyes i accions informatives i formatives i de divulgació entorn a la celiaquia que realitzi l'Associació de Celíacs de Catalunya i d'altres accions de suport per a millorar la qualitat de vida de les persones amb celíaca de la vila. Sisè, que l'Ajuntament organitzi una jornada formativa dirigida al sector de la restauració, centres educatius, centres d'acollida i centres residencials per a aquells que vulguin obtenir l'acreditació Servei sense gluten, que ofereix de manera gratuïta l'Associació de Celíacs de Catalunya per tal de garantir un servei correcte, en la línia que ja s'ha fet en ciutats com Barcelona, Mataró, Terrassa i a les 14 comarques integrades per la Federació Intercomarcal d'Hostaleria i Restauració. Setè, que coincidint amb l'entrada en vigor del Reglament Europeu 1169/2011 entorn a la informació obligatòria dels productes alimentaris i en concret allò que refereix a la declaració dels 14 al·lergògens alimentari dins del clau s'inclou el gluten, l'Ajuntament realitzi a favor de la seguretat dels aliments per als celíacs diverses accions com ara A. difondre i promoure la informació necessària per unes bones pràctiques en matèria de seguretat alimentària per l'elaboració i manipulació de productes sense gluten en els sectors implicats, restauració, obradors. B. Col·laborar amb l'Associació de Celíacs de Catalunya en la realització de campanyes d'informació entorn a les implicacions del Reglament 1169/2011 als sectors implicats. 3. Impartir formació en celiaquia i pauta seguretat alimentària a la cuina sense gluten als inspectors de l'Ajuntament i comerç minorista. B. Sensibilitzar el personal docent, personal de menjadors escolars, escoles bressol i d'altres centres. 8. Que l'Ajuntament garanteixi aliments sense gluten a les persones celíaques que són beneficiàries del programa d'aliments amb l'objectiu de garantir-ne l'accés i pal·liar-ne el sobrecost que els suposen els aliments sense gluten. 9. Que el promocioni i l'incentivi l'elaboració de productes sense gluten a bars, restaurants i fleques. 10. Que en les festes i esdeveniments impulsats per l'Ajuntament es vetlli en la mesura de les possibilitats per oferir l'alternativa adient per als vilatans afectats de la celiaquia, caramels sense gluten, cervesa sense gluten, aliments aptes envasats.
Ah, no s'ha acabat.
11. Que en els fulletons específics de festes populars, rutes gastronòmiques, etc., s'indiqui amb el símbol sense gluten els establiments que són aptes per a celíacs. 12. Oferir un enllaç des del portal de l'Ajuntament des del qual hi hagi una ubicació dels establiments de restauració que ofereixen àpats per a celíacs i estiguin acreditats per l'associació sobre plànol de la ciutat i de la seva oferta gastronòmica i comercial per a la persona celíaca. Incloure-hi també un enllaç a l'Associació de Celíacs de Catalunya per a obtenir més informació. 13. Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri de Sanitat, Servicios Sociales e Igualdad i a l'Associació de Celíacs de Catalunya. Com bé hem dit, doncs, votem la moció. Estic...
No havia encetat l'aigua encara, eh? Begui. Moltes gràcies, senyora Vinyet Lluís. Torn de paraules pels grups. Intentem fer-ho breu. Sempre diem que si podeu, les mocions que són llargues, si les podeu resumir o explicar-les amb les vostres paraules, sempre serà més ràpid, eh? O llegir els acords. Anem per ordre. Torn de paraules. No? Senyor Rodríguez.
Bé, agraïm a la senyora Vinyet Lluís que hagi portat aquesta moció. Crec que és una qüestió no menor que s'ha d'impulsar aquest tipus de mesures i aquesta conscienciació en l'àmbit social en la societat. Evidentment és una moció, crec que una mica en relació als acords, una mica densa, però és molt necessària i agraeixo a la Sitges Grup Independent que hagi portat aquesta moció al ple.
Gràcies. Senyor Mercè, té la paraula.
Bé. A veure, jo crec que hi ha algun punt d'aquí que no es pot complir, com que l'Ajuntament doni aliments sense gluten a la gent que té aquesta malaltia, no? Jo crec que no sé, per l'equip de govern, no sé què pensaran, però vamos, nosaltres la votarem afirmativament, però crec que hi ha alguns punts que no es poden admetre perquè l'Ajuntament no ho pot realment fer efectiu el que tu estàs demanant o el vostre grup demana. Gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Senyor Mas. Ai, perdó. Senyor Marc Macià.
Moltes gràcies, senyor alcalde, i gràcies al Sitges Grup Independent per presentar-nos aquesta moció i a la senyora Lluís per explicar-nos-la tan detalladament. En la moció queda clar que la malaltia celíaca, més enllà del perjudici que genera el cos dels afectats, també limita la qualitat i projecte de vida dels mateixos. Com s'ha comentat, el poder sortir i interrelacionar-se amb companys, familiars i amics es fa difícil per les limitacions de la dieta. I com no, volem posar èmfasi en el daltabaix econòmic que pot suposar en una família mitja o amb pocs recursos. Instem doncs el govern a posar els mecanismes que estiguin a les seves mans per resoldre les dificultats que es deriven de la malaltia, així com a fer pedagogia amb els sectors de l'hostaleria i restauració per teixir complicitats i poder fer de Sitges un municipi capdavanter en oferta específica vers els afectats de la celiaquia. El nostre vot és evidentment de recolzament a la moció. Gràcies.
Gràcies, senyor Jordi Mas, en nom dels grups del govern.
Sí, gràcies senyor Batlle. Com no pot ser d'una altra manera, els grups del govern, a part que s'han adherit a la proposició d'aquesta moció, votarem a favor, primer perquè considerem que la causa s'ho val, els arguments i la formalitat de la moció jo penso que està molt, molt ben presentada i per tant és una moció totalment positiva pel benestar dels ciutadans de Sitges. Si em permet, faré dos o tres consideracions molt, molt, molt breus que cal o no cal, no cal que, ni que siguin considerades per incloure, però que ho tinguem clar, potser per millorar la concreció de la moció i com diu la moció del Parlament que fa referència a aquesta moció, jo potser inclouria el fet que l'IVA que es demana és un IVA superreduït del 4% perquè quedi constància de la reducció clara que es vol del fet de l'IVA. La resta de l'acord em semblen molt correctes i també potser faria una menció especial al fet de que la jornada vagi dirigida sobretot a la gent jove. La gent gran que té aquesta malaltia ja és molt conscient, ja té els hàbits, ja té els mecanismes. La gent jove és la que ha d'agafar, quan es manifesta aquesta malaltia, els que han d'agafar hàbits i facilitats i recursos per tal de poder desenvolupar-se en concret. Són dos comentaris que potser no cal que constin ni modificar el text, però que penso que seria interessant. I tercer, referent a el que deia el senyor Mercè, home, sí, l'Ajuntament aquí no diu que doni diners, realment diu garanteixi que els aliments arribin en els programes d'aliments. Per tant, el que ara comentàvem, la regidoria de Benestar i Família, que farem aquest acostament, evidentment, a les entitats Càritas, Creu Roja, que són les que porten, les que gestionen els programes d'aliments, per tal de que puguin garantir o tinguin en consideració la disposar d'aquest tipus d'aliments sense gluten i, per tant, si hi hagués, com diu aquí, com diu realment a l'acord 8è, un sobrecost, doncs fer front i col·laborar de la manera següent. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Mas. Més intervencions? No. Senyora Vinyell Lluís, per contestar.
Després.
Després?
Sí.
Doncs alguna intervenció més?
Votem.
Senyor Rodríguez?
No. Bé, en relació al que comentava el senyor Lluís Mercè de l'acord 8è, potser jo proposo una esmena que seria dintre, al final seria dintre les seves competències, l'Ajuntament, i per tant jo crec que aquesta salvaguard ja quedaria garantit. Gràcies.
Senyora Vinyell Lluís, està d'acord amb aquesta esmena que proposa?
Sí, perquè no variem gaire, vull dir, és acostant-nos a la realitat.
Alguna intervenció més? No? Doncs passaríem a la votació de la moció amb aquesta incorporació en el punt 8è, que seria d'acord amb les competències municipals, o d'acord amb les seves competències. Vots a favor de la moció?
Unanimitat.
Moltes gràcies.
Senyor Batlle, si em permet el senyor Batlle i la resta de regidors, és curt el que m'agradaria llegir, que ens ho ha fet arribar la presidenta, i també aquí hi trobaran la seva adreça i telèfon perquè es puguin posar en contacte amb ella per si necessitem també que ens vinguin a fer una bona informació, no? Que ens vinguin a ajudar, que puguin fer-ho. Sí, és la presidenta de l'associació Celíacs de Catalunya, val? Va dirigida a tots els grups del govern. Benvolguts. En nom de la Junta Directiva de l'Associació de Celíacs de Catalunya, vull agrair a cadascun dels membres del ple del vostre consistori, amb independència del grup polític d'inscripció, el gest d'haver recolzat i aprovat la moció per al reconeixement, ajuts i benestar social de les persones afectades per la malaltia celíaca, aprovada avui, 27 d'octubre. Alhora ens posem a disposició per col·laborar amb l'Ajuntament de Sitges i començar a treballar plegats en el desenvolupament i implementació de les mesures acordades en pro del col·lectiu que representem. Molt cordialment, Olga Cuesta, presidenta, Associació Celíacs de Catalunya.
12:02, la moció presentada per Sitges Grup Independent amb el suport de tota la resta de grups polítics a l'Ajuntament i que va mereixer l'unanimitat plena. S'hi afegiria gairebé algunes iniciatives que ja ha tingut Sitges, si no recordem malament, el Club de Tast del Gremi d'Hostaleria o restaurants sitgetans també en el seu moment van apostar per aquests menús adreçats a les persones celíaques i cada vegada s'aposta més precisament per fer la vida una mica més fàcil als celíacs, les persones que tenen aquesta malaltia que veritablement han de fer mil i una combinacions i no només en l'economia, perquè val un capital l'alimentació per una persona celíaca, sinó també, com deia Vinyet Lluís en la seva intervenció, al sortir, anar a dinar fora, anar a sopar, les celebracions, els aniversaris, el que sigui, és un veritable trencaclosques. Però us que ho saben els qui la pateixen, per tant, l'Ajuntament de Sitges impulsarà polítiques que afavoriran o intentaran afavorir a les persones celíaques. Era una de les mocions. Ens en quedava una altra encara que presentava el grup de Ciutadans, Joan.
Sí, prèviament, com comentaves al principi, va haver aquesta moció del grup municipal de Sitges en Positiu de suport a la commemoració de l'Olimpíada Popular de Barcelona. La moció inicialment tenia l'adhesió de Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Sitges Grup Independent, la candidatura d'Unitat Popular, Nou Horitzó i el Partit Popular. Però el Partit Popular doncs es va desmarcar perquè va entendre Ferran Ignasi Llombart que la part expositiva inicial no s'adeia en els criteris que podia recolzar el Partit Popular. I definitivament, bueno, es van barbussar una miqueta a l'hora d'explicar el per què s'havia afegit inicialment i després va deixar-se d'afegir.
Al nostre web ho podran trobar, però vaja, se'n poden fer l'efecte. Quan Carme Gasulla li diu a Besteniar de Ciutadans que agraeix la coherència de Ciutadans al votar no a aquesta moció i, en canvi, li retreu Ferran Ignasi Llompart la incoherència de participar d'aquesta moció i després tenir tots aquests, diguem-ne, problemes ètics o morals, es defineix bastant com va anar el debat, però va ser així. La portaveu, en aquest cas, per aquesta moció, que va ser Carme Gasulla, va agrair a Miguel Ángel Besteniar, després de la seva explicació, la coherència que havia demostrat Ciutadans a l'hora de posicionar-se d'una forma negativa.
Perquè, de fet, Ciutadans el que entén és que no cal mirar el present i no cal mirar tant el passat i no cal fer analogies entre el passat i el present i per això Ciutadans va decidir abstenir-se.
Diguem-ne que entenia que hi ha una certa intencionalitat darrere aquesta commemoració de l'Olimpíada Popular per als qui li donen suport i per al text també que presentava la moció.
Tot i que els dos grups que no hi van donar suport van limitar-se a abstenir-se i per tant la moció va tirar endavant. I com comentaves, una darrera moció, la que presentava el grup municipal de Ciutadans, per garantir l'accés universal dels llibres de text a Catalunya. Una moció que, de fet, està presentant Ciutadans a diversos ajuntaments i que va acabar-se en un diàleg entre el nou regidor d'Ensenyament, Eduard Terrado, i el portaveu de Ciutadans, Manuel Rodríguez. Eduard Terrado, que li va dir a Manuel Rodríguez que si haguessin tingut la moció l'haguessin pogut treballar conjuntament, malgrat que fos una moció de partit, per adaptar-ho a la realitat de Sitges. I va explicar Eduard Terrado algunes iniciatives que, impulsades des de les escoles sitgetanes, s'estan tirant endavant per precisament garantir l'accés en els llibres de text, que en aquest sentit els dos grups del govern votarien en contra, però no tant per no afegir-se com per treballar conjuntament aquestes fórmules proposades. Igualment, com comentàvem, la moció va poder tirar endavant perquè la resta de grups es van afegir i, per tant, els vots favorables van ser superiors als vots contraris, amb l'abstenció única de la CUP, que doncs, no es va manifestar, però que doncs, bàsicament la voluntat final, en la voluntat final del sentit d'aquesta moció, és a dir, el garantir l'accés, sobretot doncs, va parlar Manuel Rodríguez de la cuesta de setembre, diu, hi ha la cuesta d'enero, però també hi ha la cuesta de setembre per moltes famílies a l'hora de poder adquirir el material lectiu pels fills, tot i que Eduard Terrado també va recordar que cada cop més escoles estaven doncs, deixant més de banda els llibres estrictes de tota la vida i estaven triant doncs, models més educatius que anaven més cap a la digitalització, etc. Però això, clar, això serà un procés.
I a continguts compartits.
Correcte.
Més que diguem-ne, a continguts que s'adquireixen de forma individual o els llibres per cada alumne, el que deia en Joan, sinó continguts que poden compartir molts alumnes a la vegada.
Correcte. A part de, com dèiem, iniciatives com les que doncs els alumnes tenen cura dels llibres perquè després doncs, a través de les AMPAs passaran de curs en curs i per tant si el llibre està en bon estat doncs es pot utilitzar en diversos cursos. Escoltem per tant el contingut complet de la moció a partir de la seva ponència a càrrec de Manuel Rodríguez de Ciutadans.
Bé, com bé ha dit el Batlle, hem fet una modificació primer en quant al tema de l'hem passat al català perquè es puguin sentir més còmodes alguns grups municipals i d'altra banda, bé, en aquest sentit volem reivindicar amb aquesta moció la gratuïtat i la universalitat de l'educació, no? Concretament tant la Constitució Espanyola, la Llei Orgànica d'Educació, la Llei d'Educació de Catalunya garanteixen els principis que regeixen la gestió de recursos econòmics del sistema educatiu i hi ha un principi de suficiència i estabilitat pressupostària i per la qual cosa la Generalitat de Catalunya ha de dotar el sistema educatiu de tots els recursos econòmics necessaris. A nivell local hi ha, ho vam comentar l'altre dia a la comissió informativa, però ho reitero, a nivell local l'Ajuntament de Sitges havia ampliat els ajuts per l'adquisició de llibres de text i de material escolar per a famílies amb alumnes de cicles d'infantil, de primària, ESO i batxillerat a través de la Regidoria de Benestar i Família pel curs escolar del 2016-2017 i s'havien ampliat ajudes als alumnes de formació professional i s'havien incrementat partides de P3 a P5, primària, secundària i cicles formatius. En aquest sentit, també convé recordar, el senyor Terrado ens ha fet arribar documentació relativa al projecte Estalvi, que és un projecte que s'està duent a terme aquí a Sitges des de l'any 2001 i que està implantat de manera diferent en cada un dels centres educatius. No obstant això, volem remarcar que totes les ajudes van dirigides a un nombre limitat d'alumnes que ho sol·liciten i compleixen determinades condicions, com és lògic, mitjançant documentació aportada en un termini de temps determinat. Bé, doncs amb aquesta moció el que pretenem que sigui universal i gratuïta, és a dir, que tant amb els llibres de text, el material escolar i fins i tot el material tecnològic es pugui adquirir per part dels nens i dels infants i adolescents per garantir l'educació. No? En aquesta moció també es pretén garantitzar i instar la Generalitat de Catalunya a aprofundir en aquesta universalitat i gratuïtat de l'educació obligatòria i en concret del material escolar. I per tot l'anteriorment exposat, proposem l'adopció dels següents acords. Primer, que des de l'Ajuntament de Sitges, en tant que el Govern de la Generalitat no abordi el finançament dels llibres de text i materials curriculars, creï, impulsi i posi en marxa pel curs 2018-2019 en coordinació amb les AMPAs i direcció dels centres públics i concertats d'educació obligatòria un banc de llibres de text amb la finalitat d'aconseguir l'estalvi familiar a la compra de llibres, així com una major sostenibilitat mediambiental donada la reutilització dels mateixos, respectant en tot cas l'autonomia dels centres i posant en valor la despesa en llibres socialitzats que ja hagin pogut realitzar. Segon, que des de l'Ajuntament de Sitges s'adoptin els acords necessaris per garantir la dotació pressupostària per l'any 2017 i es contempli el finançament per crear un banc públic de llibres de text, així com del material tecnològic docent, i s'incrementi la dotació a les ajudes necessàries per l'alumnat de primer i segon de primària que utilitza llibres no reutilitzables. Igualment, en aquesta partida s'haurà d'incloure la despesa en material escolar, que és una part substancial del que actualment paguen les famílies, i així obrir la gratuïtat del material tecnològic. Tercer, instar el govern de la Generalitat de Catalunya a presentar el més aviat possible un programa de gratuïtat i préstec de llibres de text per l'educació obligatòria en els centres educatius i que incorpori la creació d'un banc de llibres públic gestionat directament pels centres educatius, la implantació progressiva del programa de gratuïtat i la garantia d'existència dels crèdits necessaris en els pressupostos anuals de la Generalitat de Catalunya. Quart, que es traslladin els acords d'aquesta moció al Consell Escolar Municipal, els AMPAs, els centres educatius públics i concertats de la localitat, així com el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i els grups polítics del Parlament de Catalunya. I cinquè, divulgar aquesta moció mitjançant els mitjans de comunicació i xarxes socials de titularitat pública o dependents de l'Ajuntament de Sitges. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Torn de paraules pels grups. Senyor Llombart.
Sí, senyor Batlle, en aquest sentit, bueno, la moció, la parte expositiva es totalmente correcta. Nosotros por la parte de acuerdos, lo único que veíamos es que parte de las actividades que se proponen por parte del grupo de ciudadanos en esta redacción son acuerdos para cambiar lo que actualmente existe como un proyecto que se instaló hace unos años en la gratuidad de libros o con el banco de libros, que es un proyecto que se instauró a través de la iniciativa de muchas AMPAs por un movimiento asociativo y que al final se ha determinado que, debido a que no existe infraestructura en la propia Generalitat de Cataluña ni en las propias instituciones, pues lo que se hace es subcontratarlo a empresas externas. Vamos a apoyar esta moción en el sentido de que no existe ningún tipo de coordinación entre las AMPAs, el Departament d'Ensenyament en su globalidad, y bueno, ahora mismo no existe una economía de escala, sino que se está aprovechando la organización, en su caso privada, que esté dando este servicio a las entidades públicas, que son las escuelas que dan y los institutos que dan servicio a nuestros hijos, para poder dar este tipo de servicio que es el banco de libros. Lo que vamos a intentar es, a través de esta iniciativa, intentar que la implantación progresiva de un programa de gratuidad se lleve a cabo, como hace mención el acuerdo número 3, al que hace mención Ciudadanos en su moción, y que existan estas aportaciones o existencia de créditos desde la propia Generalitat de Cataluña. Actualmente se están otorgando desde el Consell Comarcal y a través también de las propias instituciones locales, de los ayuntamientos, por los departamentos de bienestar social. Por lo tanto, la gratuidad está existiendo ya y es un hecho para aquellas familias que lo necesitan, y lo único que se necesita hasta la fecha es darle una estructura mucho más sólida a esta implantación, que en su momento se hizo de forma desorganizada y que todavía nos sigue siendo teledirigida por parte de la institución, que en este caso es el Departamento de Enseñamiento de la Generalitat, sino por las propias AMPAs de los propios colegios y de los institutos. Gracias.
Gracias, señor Llombart. Seguim amb els grups municipals. Cap intervenció més. Senyor Ricard Vicente.
Nosaltres recolzarem la moció. Entenem la voluntat final, que és la universalitat i la gratuïtat del sistema educatiu, que compartim en aquest cas. Sí que és veritat que hi ha coses que s'estan fent i, per tant, des de les AMPAs no voldríem despreciar en cap sentit la feina que s'està fent fins ara. Crec que qualsevol ajuda serà bona, però seria la idea del que, si s'aprova, veure com es pot ajudar més amb les AMPAs o amb les persones que estiguin gestionant aquests serveis o aquesta ajuda. I sí que estem d'acord plenament amb el punt 3 d'instal·lar a la Generalitat que presenti aquest programa de gratuïtat i préstec de llibres de text. Per tant, per la finalitat i per la voluntat, la idea d'aquesta moció, malgrat de ben segur que s'estan fent una sèrie de gestions, sobretot del punt 1, recolzarem la moció.
Moltes gràcies, senyor Vicente. Pels grups del govern, senyor Eduard Terrado, teniu la paraula.
Bueno, abans d'argumentar la nostra resposta com a govern a la moció, voldria aclarir que bueno, en el poc que porto aquí, en un mes, he pogut constatar pues, que hi ha la cordialitat i la bona predisposició a l'acord. En el seu cas, senyor Manuel Rodríguez, ho he pogut veure i a vegades pues, et sorprèn gratament no?, que hi hagin aquestes actituds. I per tant, el que sí que m'agradaria remarcar és que a l'hora de presentar mocions, potser hi haurà mocions que seran més ideològiques i que, òbviament, com hem vist ara mateix, pues, no hi haurà massa possibilitat d'aproximació. No? Però hi ha mocions que potser, al ser una mica més transversals i que es poden parlar i arribar a acords, pues, podríem aprofitar i treballar-les una mica i presentar-les amb un pla que puguem parlar-ho. I potser la urgència d'aquesta moció, que han tingut potser dos dies per poder creuar-nos alguns correus i que hem vist que hi havia coses pues, que teníem que aclarir, i bueno, degut a el que és la necessitat de la urgència o la necessitat a nivell de partit potser de presentar-la avui, pues, no ha sigut possible treballar, no? I a més, amb una mica més de temps, els dos, i ja li vaig comunicar per correu, m'havia ofert a fer una visita a les escoles i conèixer més a prop la realitat dels projectes que s'estan portant a terme a la nostra comunitat educativa. I bueno, amb això també em refereixo de que amb els altres grups també pues, em poso a disposició per treballar qualsevol tema i a l'hora de presentar una moció, que és una llàstima de que la tirem endavant i no hi hagi la possibilitat d'arribar a vegades amb un acord. Amb això el que voldria dir és que, bueno, que és una llàstima que hagi anat així el treball d'aquesta moció. Ara li argumento i prefereixo llegir-ho per explicar-li una mica més bé. No? A veure, referent a l'exposició de motius, cal remarcar que amb la implantació dels nous models educatius que s'estan implantant a les escoles del país i també les de Sitges, els recursos educatius cada cop són més variats i combinen els llibres de text amb altres mitjans i materials que fan que el cost de les dotacions hagi variat. No obstant, cal dir que les escoles de Sitges tenen implantat el projecte Llibre Estalvi, impulsat des del Departament d'Ensenyament de la Generalitat i realitzat per les AMPAs, amb el suport de la Direcció dels Centres Educatius. Amb això, si llegíssim la moció, doncs hi haurien disconformitats amb la moció. Aquest projecte el va iniciar l'escola Esteve Barratxina l'any 2001 i posteriorment l'han anat adoptant les demés escoles. Aquest projecte és obert a tots els alumnes i no a un nombre limitat d'alumnes, tal com s'exposa en un dels punts. Aquest és un projecte que, a més de l'estalvi econòmic, té com a funció la corresponsabilització de l'ús i estat del material escolar per part dels alumnes i té ell mateix una funció pedagògica, corresponsabilitzar-se d'aquell material que te passen d'un altre any. Un nen l'ha utilitzat durant un curs escolar, tu l'heredes i llavors t'has de responsabilitzar de mantenir-lo per l'any següent. I bueno, crec que és algo positiu abans que donar llibres nous, no? Perquè ajuda a que els nens sàpiguin tractar i valorin aquella eina. En les escoles de Sitges actualment aquest projecte està fent un gir, ja que amb els nous mètodes educatius està derivant cap a la compra de material no fungible i de treball comunitari. En el cas dels instituts, aquest projecte s'està realitzant mitjançant l'empresa IDINC, que es dedica a desenvolupar el projecte Llibre Estalvi. Així, referent als acords proposats en la moció en el punt 1, dir que Sitges ja hi ha implantat de fa temps, hem de dir que a Sitges ja hi ha implantat de fa temps el projecte que es demana que impulsi des de l'Ajuntament, que és el projecte de Llibre Estalvi, o sigui que ja el punt aquest ja no caldria. També cal dir que l'Ajuntament de Sitges aquest any manté la dotació per a l'adquisició de material escolar i en alguns casos amplia la dotació, com és el cas dels infants de 3 a 6 anys i l'ha implantat de bell nou en la formació professional, la qual no disposava d'aquesta ajuda. D'altra banda, cal remarcar que la Generalitat ja fa una aportació econòmica a les escoles per recursos educatius, llibres, ordinadors, material, etc., que les escoles destinen als usos que elles decideixen en funció de les seves necessitats i projectes. És per això que els proposem reformular aquesta moció, que està basada en una d'estàndard que portava al principi, i formular-la en base a la realitat de la comunitat escolar sitgetana, i per això ens oferim a treballar conjuntament per les necessitats de la comunitat escolar, que està clar que hi són i per la qual cosa val la pena treballar junts. I per tant, demanem que diem que no i demanem que treballar la moció més tranquil·lament. Val.
Moltes gràcies, senyor Terrado. Senyor Rodríguez, per contestar les intervencions. Endavant.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, en el que ha comentat el senyor Llombard, sí, és cert, van ser els AMPAs, va ser les mares i els pares dels centres escolars i educatius que van començar a organitzar-se per intentar estalviar i poder accedir d'una manera més clara i directa als llibres de text. Tothom que té fills o sobretot especialment les persones en una situació econòmica o laboral més precària han tingut una sèrie de complicacions sempre quan arriba el setembre. És igual, de la mateixa manera que la cuesta d'enero és la cuesta de septiembre, no? Doncs en aquest sentit hem de reconèixer el paper dels AMPAs. En relació al que ha comentat el senyor Ricard Vicente de Sitges en Positiu, agraïm el suport que fa aquesta moció i un altre cop donem el reconeixement que té els AMPAs. I en quant al que ha comentat el senyor Terrado, porta poc temps, però també agraeixo la simpatia i la manera de fer. És a dir, ha contestat molt ràpidament i la documentació ha arribat a temps. En quant al tema que ha comentat vostè de la visita a les escoles de les escoles públic municipals, ens agradaria acompanyar-li i poder fer aquestes visites i crec que seria una bona proposta que estigués oberta a tots els regidors o com a mínim als portaveus dels diferents grups municipals. Crec que és una bona proposta. En quant al tema de les ajudes, clar, és que el programa Estalvi no deixen de ser ajudes, és a dir, no garanteix una universalitat i un accés directe a tots els nens i a adolescents i clar, nosaltres pretenem en aquest sentit una universalitat en l'accés. Jo entenc la seva posició perquè el seu partit polític ja evidentment està al govern i s'ha posicionat clarament ja també al Parlament, però crec que a banda d'això, el punt 1, crec que encara que s'aprovi avui, si s'aprova, crec que es pot treballar, és a dir, que és una situació que és impulsar i crear aquest banc de llibres d'una manera que crec que podem parlar tots i estar tots dins d'aquest i ens podem sentir tots representats.
Aquesta moció sobre els llibres de text, sobre un banc de llibres de text i les paraules, en aquest cas, de l'acabat d'arribar, regidor d'Ensenyament, Eduard Terrado, sobre totes les iniciatives prèvies que ja havia posat en marxa l'Ajuntament amb la col·laboració de les AMPAs, de les escoles, a l'entorn del particular, van servir per abocar ja al ple municipal a l'apartat de les preguntes dels grups, perquè el públic no va fer preguntes, i entre les preguntes dels grups en destaquem una que ha vingut també de gairebé la petició popular dels veïns de la zona, que veuen com els caps de setmana estan passant coses que alteren molt l'ordre, la tranquil·litat del veïnat, l'ordre públic, a l'entorn de la discoteca Patxà de Vallpinet, Joan.
Correcte. Hi ha hagut ja reiterades queixes i denúncies de veïns i l'alcalde explicava que efectivament ja s'ha detectat aquest problema, que s'han fet controls diversos dies, tot i que doncs amb les patrulles que estiguin disponibles i sempre i quan les patrulles no estiguin fent un altre servei. I això fa que a vegades doncs no s'estiguin fent els controls i que la gent doncs surti més que entri. Quan entren ja fan cua i ja fan soroll i quan surten doncs a vegades doncs no surten en la millor de les condicions. I això doncs està ocasionant diversos problemes a l'entorn de Vallpineda i fins i tot doncs a l'entorn de la carretera de Sant Pere de Ribes, doncs perquè la gent llavors baixa caminant.
Bueno, baixen així, us ho poden imaginar, però bé, millor que baixin així que no que vagin en cotxe així. O sigui que en el fons millor que vagin així, però hi ha problemes d'ordre públic, hi ha problemes de, assenyalava l'alcalde també, el mobiliari urbà també s'ha vist afectat per hi ha hagut baralles i assenyalava l'alcalde que esclar, tot això també ha coincidit en un moment en què a la discoteca li van bé les coses. Deia l'alcalde que en aquest darrer cap de setmana hi havia més de 200 persones esperant a l'entrada de Patxà amb l'activitat que s'hi feia i cada cap de setmana, segons els responsables de la gestió de la discoteca, que no són
la propietat,
els propietaris de la discoteca, hi ha la intenció d'organitzar activitats cada cap de setmana. Aquest proper cap de setmana n'hi ha un altre, el que ve, etc., amb personatges mediàtics.
Exacte, activitats mediàtiques, es va dir que...
Que generen molta atenció.
Es porten gent que surt per televisió i això crida un determinat tipus de públic que està interessat en participar en activitats d'aquestes.
Aurora Carbonell va parlar molt de la llicència del Patxà i l'adequació a la normativa, i segons sembla queden moltes coses per adequar la normativa. Per tant, la sala de festes, que té una llicència molt antiga, com deia Aurora Carbonell, perquè, esclar, la sala de festes és molt antiga, hauria de passar per tot un seguit d'adaptacions per adequar-la a la normativa. Cadascuna d'aquestes adaptacions té un període de moratòria, han anat passant les moratòries, han anat passant els responsables, els tècnics municipals, a mirar què hi havia, què no hi havia, què s'ha fet i què s'ha deixat de fer, i de moment, deia la mateixa Aurora Carbonell, els especialistes diuen que és millor complir tots els terminis, però que cada vegada Patxà està situada en el final de l'embut, o sigui que com això no s'arregli des del punt de vista de la gestió de la propietat, a Patxà li hauran de treure la llicència d'activitat donada tota la circumstància, tota la casuística que s'afegeix, òbviament, el malestar veïnal per tot el que està passant. O sigui que aquesta va ser la pregunta, diguem-ne, que pot respondre més als interessos del veïnat de tota aquella zona.
I aquesta va ser, bàsicament, la principal pregunta. Nou Horitzó va portar un bafle més gros, però no el va engegar. També per fer referència...
Sí, si veuen algunes fotos allà amb Nacho Rubí i amb Lluís Mercè al costat d'un altaveu de la Tècnics. La Tècnics ja en torna a fer, però en una època d'un altaveu allà, i la gent va dir, què passa? No es va donar cap explicació sobre l'altaveu.
Però com en el ple anterior ja va haver un altaveu que va sonar amb el so del semàfor.
Ah, exacte.
Doncs perquè un so de que els invidents puguin travessar, sí, un semàfor. Doncs
sembla bastant evident que això tenia una relació amb allò.
Amb el semàfor de l'Oasis. Aquesta vegada, Joan, simplement hi havia l'altaveu.
Més gran, eh?
Sí, més gran. No era el mateix, sinó que era un de més gran.
A veure si vagin a saber si el mes que ve bé una nota d'aquesta de megafonia de cinema. Però de moment
de concert
aquest,
dos, sí.
Va haver un, em sembla que va ser una referència que va fer Pol Vigó, que deien, pensava que l'altaveu faria alguna cosa, però no, l'altaveu va ser present allà i res més. Una presència muda. Un, com us diríem això, una mena de quadre plàstic. Una natura morta, l'altaveu allà.
I tot plegat, per tant, doncs se'n va anar a les 3 hores i mitja de ple. Falta saber si val la pena fer un ple de 3 hores i mitja amb els punts que han sentit, però diguem que es va notar una certa intenció col·lectiva d'anar-ho polint, tot i que costa, perquè les dinàmiques són les que són i això costarà d'interioritzar, però sí que hi havia una certa intenció, tot i que al final, sobretot quan va haver la pausa mata.
Acaba de dir, fem una pausa, les pauses, que diu 5 minuts.
Anàvem tan bé en la pausa, 12 minuts va durar la pausa.
Exacte,
sembla, més o menys.
Es pot fer una mena de tesi doctoral de quantes vegades s'ha dit a tot arreu, fem una pausa de 5 minuts. Es faci on sigui, enmig d'un espectacle, mira, mai hi ha pauses de 5 minuts, mai. Vaja, potser no, però mai.
Aquí
perquè
no, aquí no.
Entre que t'aixeques i entre que tornes, ja n'has fet 2.5. I per tant, si ja parles amb algú, ja, llavors ja has begut oli. I si el que comentes és una cosa greu, aleshores, bé, la pausa va ser
d'uns 12 minuts.
D'uns 12 minuts. Tant, diguem-ne, aquí el temps es va descavalcar una mica. 2:15. Tornem dimecres, bon cap de setmana llarg, hi ha moltes coses, la recta final del Tast de Sitges, per qui vulgui anar a algun dels restaurants del Club de Tast, al Festival Creative Connections, la Diada de la Jove de Sitges, la 20a edició de la Caminada Popular, el Sobrense B contra el Sitges, el Sobrense contra el Vilanova i el canvi d'hora demà de matinada. Tot això aquest cap de setmana i tots sants el dimarts. Bona castanyada, bons panellets, bon tot allò que pugui ser de bo, i el dimecres hi tornem. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.